L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Bona jornada. Ben retrobats també en aquest inici de setmana i també inici de mes. Ens trobem efectivament a la primera edició del mes de novembre de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. A l'hora de començar, i en nom de les companyes i companys d'aquestes emissores, un servidor, Josep Roig, que els envia aquesta primera salutació. Començarem a desenvolupar continguts immediatament. Abans, posem data en aquest informatiu. Dilluns 5 de novembre de l'any 2012. Han pensat a quants d'oients pot arribar el missatge que vostès puguen enviar a través d'aquesta emissora que estan escoltant? A través de la xarxa d'emissores municipals a les Terres de l'Ebre els oferim des d'aquest contingut o els altres que també tenim en xarxa, doncs que puguen promocionar el seu establiment o la seva empresa des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre en xarxa. Els recomanem que s'informen a la seva emissora municipal més propera, a Alcanar, a Amposta, a la Milla de Mar, a Deltebre, a l'Aldea o Santa Bàrbara.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Venim d'un cap de setmana un tant especial que alguns han aprofitat per a fer doncs, unes mini vacances amb aquest pont que propiciava el dia de Tots Sants. La Terra Alta registrava la millor ocupació turística aquest pont de Tots Sants, tot i que no ha anat igual per a tots. L'ocupació turística del pont de Tots Sants ha deixat sensacions dispars a la demarcació en general a Tarragona, ja que mentre a la Costa Daurada es situava en ocupacions al voltant del 65%, a les Terres de l'Ebre en general no superava el 40% d'ocupació. Només el sector de la Terra Alta, que està registrant molt bons resultats aquesta tardor, aconseguia penjar el cartell de ple, sobretot en les poblacions veïnes de Gandesa, on aquests dies es celebrava la festa del vi. Pel que fa a la taxa turística, els clients se'n van fer càrrec amb resignació, excepte al Delta, on els propietaris de les cases rurals van decidir assumir-lo i no sumar-la a la factura fins a l'any que ve. De totes maneres, anem a parlar primer que res de la comarca de la Terra Alta, que va viure el seu agost particular aquests dies. El de Tots Sants va ser el segon ple absolut de la temporada de tardor. La Via Verda, el paisatge i la gastronomia van quedar relegats aquests dies sota el protagonisme de la Festa del Vi de Gandesa, que és un dels atractius d'aquestes dates. Per aquest motiu, la capital de la comarca i les poblacions més pròximes van estar les més beneficiades. Hi ha hagut una diferència entre els que han vingut a fer esport de turisme a la Via Verda amb grups de nens o els que han vingut a la Fira de Gandesa. Ho explicava Josep Montoya, que és el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Terra Alta.
Però hi ha hagut una gran diferència entre els que han vingut a fer turisme i esport, que són els de la Via Verda, que anaven amb xiquets més petits, i els que han vingut més a fer tastos dels nous vins de la Deu Terra Alta a Gandesa, que també eren parelles, sobretot parelles i grups d'amics.
Tot i valorar positivament el resultat final d'aquest pont de Tots Sants, Montoya també explicava que alguns dels punts que els poden perjudicar turísticament és la proximitat en Aragó, entre altres coses, per exemple, per la taxa hospitalària que han de pagar pel combustible, que a l'Aragó, molt proper, és més barat.
El problema que tindrem a la Terra Alta és que tenim aquí al costat de l'Aragó i ens pot passar com el cèntim de la benzina, que hi ha gent que se'n va a repostar a l'Aragó, que la benzina és més econòmica, perquè no fan el cèntim sanitari. I en l'hospedatge ens pot passar també el mateix, que vagin a l'Aragó perquè no fan aquesta taxa.
En el que fa referència precisament a la nova taxa turística que s'ha començat a aplicar justament aquests dies, els establiments de la Terra Alta han aplicat la nova taxa turística dins d'una relativa normalitat. Com explicava Josep Montoya, la gent paga el nou impost amb resignació i no es van donar casos d'insubmissió. D'altra banda, en canvi, bona part dels establiments rurals de Delta de l'Ebre no van poder fer pagar la taxa i la van assumir els mateixos propietaris de les cases rurals. La decisió d'Aturebre va ser posposar la suma de la taxa en la factura final per al client a principis del 2013, quan es faci la revisió de preus. I no abandonem encara la temàtica referida a aquest pont de Tots Sants i tampoc abandonem la Terra Alta perquè es va tindre que tallar un tram de la Via Verda, un dels principals atractius d'aquesta comarca, per una esllavissada. Les pluges caigudes fa 2 setmanes a la Terra Alta van provocar esllavissades també a la Via Verda. Segons informava el Consell Comarcal, es va produir un desprendiment de roques al primer túnel de la via entre les estacions d'Horta de Sant Joan i Bot. L'incident i el risc que es produeixen noves esllavissades va obligar a tallar el trànsit de bicicletes i vianants entre aquestes dues estacions, tot i que la resta de la Via Verda va continuar operativa. Es va poder circular amb normalitat entre l'estació d'Horta de Sant Joan i la d'Arnes, que connecta entre la Via Verda d'Aragó, i també entre l'estació de Bot i la de Pinell de Brai es va poder circular, que connecta amb la Via Verda del Baix Ebre. I nosaltres, doncs, curiosament, hem de continuar connectant notícies i hem de continuar parlant encara de la Via Verda, perquè una via cicloturística s'anunciava este passat cap de setmana unirà turísticament la comarca del Baix Ebre amb la Via Verda. Seran més de 50 quilòmetres que començaran des de Tortosa i que arribaria fins a la desembocadura del riu. Així ho explica des de Ràdio Delta la nostra companya Lluïsa Bertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, l'Ajuntament de Deltebre i l'Ajuntament de l'Aldea presentaven dimecres passat una via cicloturística per unir turísticament la comarca amb la Via Verda. Es tracta d'una nova ruta de més de 50 quilòmetres que començaria des del quilòmetre 0 a Tortosa i arribaria fins a la desembocadura del riu Ebre. L'adequació d'aquest itinerari permetria la unió entre el Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l'Ebre mitjançant el camí natural de la Via Verda. El projecte, que compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, es realitzarà en dues fases. La primera s'iniciarà des de l'antic pont del ferrocarril de Tortosa fins a arribar a l'aldea. La segona, que estarà acabada al llarg de l'any 2013, unirà l'Aldea i Deltebre. A més de reforçar els atractius propis de la comarca, aquesta ruta té la finalitat de convertir aquest patrimoni públic en un eix de turisme interior mitjançant un equipament esportiu, recreatiu i turístic. En aquest sentit, s'adequarà una àrea de lleure a l'aldea per als visitants de la via. A l'acte de signatura del conveni, celebrat a l'ens comarcal, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre destacava que aquesta és una de les actuacions fonamentals i urgents a nivell turístic. Lluís Soler.
Com a territori no podem deixar de vertebrar turísticament el que és la nostra comarca i, per tant, hem tingut que buscar una segona alternativa que senyalitza una via cicloturista que pugui anar des de Campredó, que és fins a on actualment arriba la via cicloturista que ve de Tortosa i de Benifallet, fins a la desembocadura de l'Ebre.
Per la seva banda, l'alcalde d'Altebre, Gervasi Aspa, després d'agrair el treball i l'esforç realitzat pel Consell Comarcal, explicava que aquesta via és força important, ja que al Delta hi ha mancances importants en la senyalització i, a més, permetrà unir l'ermita de l'Aldea i la porta d'entrada de Deltebre amb el parc natural. Finalment, l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, detallava que aquest projecte continua amb la dinàmica d'ampliar el tram de la Via Verda per aconseguir el somni d'arribar de la Terra Alta fins a la desembocadura.
Segona cursa Sant Silvestre l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Des de fa més de 5 anys es ve reivindicant la necessitat d'una ampliació dels espais de l'escola Santa Bàrbara després del creixent augment de l'alumnat que el centre ha patit en els darrers temps com a conseqüència especialment de la població nouvinguda que ha acollit el municipi. Aquest augment en les ràtios d'alumnat ha provocat que s'hagin tingut que habilitar com a aules ordinàries el que inicialment eren aules especialitzades, perdent espais com els destinats a la biblioteca informàtica, música plàstica o d'altres. Per tot això i amb la insistència de tots els agents implicats, Ajuntament, claustre de mestres i famílies, finalment s'aconseguia el compromís en ferm per part del Departament de fer aquesta ampliació per al centre d'ampliació que es durà a terme aquest mateix curs i que, segons avançava la nostra emissora, l'alcalde de la població, Jordi Boronat, podria començar en els propers dies amb els treballs de fonamentació que ha de dur a terme el propi Ajuntament a través de la Brigada Municipal. Escoltem l'alcalde de Santa Bàrbara.
Ha sigut el pacte en el que hem arribat l'Ajuntament de Santa Bàrbara i també el Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, de la Generalitat de Catalunya, de tirar endavant l'ampliació del col·legi, que, bueno, que molta gent del poble ja sap que fa temps que ja estàvem lluitant, que ja em vaig informar així per damunt quan vam tenir la notícia aquí a la Plana Ràdio, però que en definitiva pues, bueno, estem abocats a això, no? A donar tot el suport del Departament d'Ensenyament, tot el suport que ens han demanat. Aquest dissabte ja vam començar a actuar desmuntant dins de les mateixes escoles a través de la Brigada Municipal tot el que fa referència al parc, al pati d'infantil, perquè l'ampliació s'ubicarà així, no? contra el Gennar Bartolí. Per tant, una vegada establerta la ubicació, s'havien de fer els plànols de la fonamentació, dels quals nosaltres estàvem pendents, que els feia el Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, i una vegada ja hem tingut els plànols, doncs ara, este dimarts, ens reunim amb el Departament ja per concretar exactament les mesures, redactar el projecte de seguretat i salut, i pràcticament podrem començar perquè la fonamentació ja vaig anunciar temps enrere que depenia de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Una vegada tinguéssim la fonamentació feta, llavors ja és un problema del Departament d'Ensenyament, perquè són ells qui porten els prefabricats i qui fan l'acabament de l'ampliació de l'escola.
Aquesta ampliació de l'escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara serà cofinançada entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el propi Ajuntament de Santa Bàrbara. S'executarà en dues fases i consistirà en l'ampliació amb 5 aules prefabricades més, equipades amb lavabos interiors, ocupant una superfície aproximada d'uns 350 metres quadrats al pati d'esbarjo infantil, com hem escoltat a la part que dona al carrer de Gennar Bartrolí. La segona fase del projecte són les obres de reforma, millora i condicionament de l'edifici actual per tal de donar cabuda a un menjador escolar, la instal·lació d'un ascensor i la redistribució d'algunes de les aules existents a la planta baixa de l'edifici. L'Ajuntament també informava de que la segona fase de les obres, és a dir, la reforma interior del col·legi, es farà durant el proper estiu per tal d'afectar el mínim possible el desenvolupament habitual de les tasques docents. I ara el nostre recorregut informatiu ens porta a Tortosa. L'alcalde d'aquell municipi ha anunciat que els regidors de la capital del Baix Ebre cobraran menys al desembre per reduir un 7% la seva retribució anual, igual que els treballadors. L'Ajuntament vol equiparar percentualment la disminució d'ingressos dels regidors i treballadors davant la pèrdua de la paga extra dels empleats. Ho explica amb més detall des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Josep. L'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa inclourà a l'ordre del dia del ple ordinari de novembre, que se celebrarà avui mateix, una proposta per reduir el sou dels regidors del mes de desembre que comporti una rebaixa del 7% de la seva compensació anual. Els regidors cobraran retribucions minses, com ha explicat l'alcalde Ferran Bel, entre 100 i 300 euros. L'escoltem.
Almenys, mentre jo he estat alcalde, em vaig imposar, que a més jo crec que és de sentit comú, que sempre que hi hagi una rebaixa en la retribució dels treballadors de la casa, nosaltres, encara que no sempre són iguals i després tampoc els increments no venen vinculats aquí, la compensació o retribució que reben els regidors de l'Ajuntament de Tortosa també tindrà una rebaixa de característiques semblants.
Això suposarà un estalvi de la despesa del consistori entre 21.000 i 22.000 euros. La paga extra de Nadal, que no cobraran els treballadors de l'Ajuntament, suposarà un total de 484.000 euros, però no revertiran en la reducció de la despesa del consistori perquè queda afectada a una futura dotació de plans de pensions dels empleats. Amb aquesta mesura, el consistori torna a complir amb una pauta marcada en l'actual legislatura d'equipar superar percentualment la disminució d'ingressos dels treballadors causada per les retallades i els ajustos i les compensacions que reben els regidors. Amb aquesta supressió de la paga de Nadal, els empleats municipals perden un 7% del seu salari anual i els regidors tindran una retallada percentual igual. D'altra banda, i en el mateix ple, es presentarà una moció per acabar les obres de pla d'emergència de Flix. Després de diverses informacions i un cop que des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre el seu president Javier de Pedro confirmés dilluns que el ministre de Medi Ambient i l'empresa estatal Aquamed preveuen iniciar en dates pròximes la retirada dels fangs contaminants de l'embassament de Flix, l'alcalde de Tortosa mostrava el seu desconcert pel fet de no haver estat informats en una reunió prèvia sobre aquests treballs tal com s'havien compromès a fer des d'Aquamed.
Abans de qualsevol actuació que pugui suposar una emergència, entenem que, primera, les obres que estan fetes s'han d'entregar a l'Ajuntament. Segona, l'obra que quasi està feta s'ha d'acabar i s'ha d'entregar a l'Ajuntament. I les quatre obres que són imprescindibles per atendre l'emergència, en unes condicions similars a com s'atén l'emergència a la resta de la província de Tarragona, també s'han de fer en caràcter previ, perquè si no, no s'entendria. I a la vegada també afegim a la moció, perquè ningú tingui dubtes, que a la vegada, una vegada fetes aquestes obres, de forma imminent i el més ràpid possible, s'han d'executar les obres de descontaminació del pantà de Flix. Aquesta és la proposta i que esperem que tingui el màxim recolzament per a poder també ser exigents en Aquamed. Evidentment, la majoria de l'Ajuntament ja la té garantida, però com que és un tema de ciutat i és un tema de que hem de prioritzar els interessos de la ciutat a altres interessos que puguen haver al voltant, espero que pugui comptar amb el recolzament de tots els grups polítics.
Com s'exposa en la moció, queden pendents de lliurament a l'Ajuntament les obres acabades de connexió del nucli urbà de Tortosa amb els pous de Vinallop a Campredó i la connexió dels dipòsits de la residència i mig camí. Pendents de finalització i lliurament hi ha les obres d'equipament dels pous al barri del Rastre i la canonada fins al depòsit de la residència. Per últim, encara s'han d'executar les obres per equipar els pous de Sant Bernabé amb un nou dipòsit, la construcció d'una canonada des de les instal·lacions del CAT fins al dipòsit de Campredó i la canonada de connexió entre Vítem, la colònia Gassol i Santa Rosa i els pous de Sant Josep de la Muntanya. Tal com detallava l'alcalde, esperem que tingui el major recolzament perquè puguem ser exigents amb Aquamed.
Gràcies, Tere. Seguim encara amb informació municipal i ens traslladem ara a Horta de Sant Joan, on els socialistes d'Horta de Sant Joan es van desmarcar del govern municipal del PP aprovant una moció pel dret a decidir. I és que la l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan va aprovar ara fa una setmana, en sessió plenària extraordinària, dues de les tres mocions de caire sobiranista que va presentar Convergència i Unió. Els quatre regidors nacionalistes a l'Ajuntament d'Horta van comptar amb el suport dels dos regidors de PM-PSC que formen govern junt al Partit Popular en l'aprovació de la moció de suport a les reivindicacions nacionals populars de la Diada Nacional de Catalunya i també a la moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya per a l'exercici del dret a l'autodeterminació. D'aquesta manera, els socialistes es van desmarcar del govern sota l'alcaldia del popular José Antolí. Els socialistes, però, sí que van sumar-se al vot contrari del PP a la moció de CiU per la defensa de Catalunya com a nou estat d'Europa, una moció en el que els seus punts demanava, entre altres punts, declarar Horta de Sant Joan com a municipi català lliure i sobirà i penjar l'estelada al balcó de la casa consistorial. La portaveu del PM-PSC, Soraida Roig, tot i qualificar d'oportunista al grup municipal de Convergència i Unió, va explicar que havia votat a favor de dos de les mocions perquè consideren que el poble té dret a decidir. Per la seva part, l'alcalde d'Horta de Sant Joan, el popular José Antolí, va posar de manifest que durant 23 anys de govern municipal de Convergència i Unió, a l'Ajuntament mai s'havia portat a debat mocions amb aquest contingut. En tot cas, Antolí va afirmar que abans de parlar d'independència caldria trobar solucions als problemes econòmics del país.
Aquesta tardor a Santa Bàrbara, deixa't sorprendre pels espectacles que t'hem preparat a Cultu Tardor. I el dia 10 de novembre tanquem Cultu Tardor amb Arturo Gaya, Quique Pellicer i Paco Prieto i l'espectacle Gràcies Ovidi, també a les 8 de la tarda i al Centre Cultural. No remuga. Venda anticipada d'entrades al preu de 5 euros a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Aforament limitat. No deixis que t'ho conten. Siguis el protagonista de la nostra Tardor Cultural.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest és l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, de les 6 emissores que estan associades en aquesta entitat i que pretén cada dia, en aquesta hora, fer un recorregut informatiu per doncs, totes les 4 comarques de l'Ebre. Ara ens quedem al Delta i concretament a la banda dreta del riu, perquè, segons llegim al Diari de Tarragona, tancaran el canal a partir d'avui, el de la dreta, una setmana per erradicar el caragol poma. I és que els pagesos i la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre s'han pres molt seriosament la detecció d'exemplars de caragol poma a l'imi delta dreta aquesta tardor. L'espècie invasora, recordem, arribava a aquesta part del canal per l'acció d'un sabotatge, però ara totes les parts implicades estan treballant perquè es tracti d'una situació puntual i la plaga no s'expandeixi com ha succeït ja al marge esquerre del delta de l'Ebre, on hi és present des de fa uns 3 anys. Després de resseguir tota la xarxa secundària de rec i les entrades als camps per eliminar qualsevol exemplar, recordem que s'ha trobat una desena d'adults i diverses postes d'ous, l'objectiu ara és actuar al canal principal, al canal de la dreta de l'Ebre. La Comunitat General de Regants de la Dreta, amb el permís de la Generalitat, ha anunciat que tancarà a partir d'avui mateix i durant una setmana el canal principal aigües avall d'Amposta. Un cop assecat del tot, els tècnics de la comunitat el revisaran pam a pam per eliminar qualsevol exemplar d'aquest caragol. El que sí que s'ha descartat d'entrada és la proposta d'assecar completament el marge dret durant aquest hivern, com s'havia fet els 2 anys anteriors a l'imi delta esquerre. Segons explica el responsable de la lluita contra la plaga al Departament d'Agricultura de la Generalitat, Hernán Subirats, no resulta viable assecar 10.000 hectàrees quan només s'han trobat uns pocs exemplars de caragol. I més, si es té en compte el risc de perdre els ajuts que concedeix la Unió Europea per aplicar les mesures agroambientals, afirmava el mateix Subirats.
L'informatiu Emute.
Parlem ara de música, almenys aquest és el contingut de la crònica que avui ens han fet arribar els companys de la Cala Ràdio, l'Ametlla de Mar. Segons aquesta crònica, l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar ha preparat un seguit de cursos oberts a tothom per aquest mes de novembre i desembre. Les inscripcions s'inicien avui mateix i es tancaran a meitats de novembre, tal com explica en aquesta crònica des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
L'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar, l'EMMA, realitzarà uns cursos oberts a tothom aquest mes de novembre i el desembre, que tenen com a objectiu la divulgació de la cultura musical. Per tant, no és necessari ser alumne de l'escola per tal d'accedir a aquests cursos. Només cal pagar 3 euros. En cas de ser alumne de l'EMMA, són gratuïts. Les inscripcions s'obren aquest dilluns i el període d'inscripció es tancarà a meitats de novembre. Només cal passar a apuntar-se per l'EMMA de lluns i dimecres de 5 de la tarda a 6 i quart o els dimarts de 4 a 5 de la tarda. També es pot inscriure a través d'internet a e3010542@xtec.cat o per via telefònica al 977 45 60 46. El curs d'improvisació per a guitarres impartit per Eduard Todà tindrà lloc el dissabte 24 de novembre a l'escola de les 10 del matí a la 1 de la tarda. Un altre dels cursos es basa en la projecció comentada de la pel·lícula Farinelli Il Castrato. El professor de llenguatge, Sebastià García, serà l'encarregat de dirigir aquest cinefòrum que tindrà lloc el dijous 27 de desembre a les 6 de la tarda a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Un altre dels cursos és el de gralla i timbal, que ha creat ja expectació. Aquest curs l'impartiran Charlie Tomàs, Laura Villar i Fàtima Hidalgo. L'objectiu és ensenyar el toc de castells que acompanyarà els Xics Caleros, colla de recent creació a la Milla de Mar. Els interessats en el curs, que no tinguin l'instrument, cal que s'inscriguin el més aviat possible. Escoltem Fàtima Hidalgo, directora de l'Escola de Música.
Des del claustre de professors hem decidit muntar uns cursos per a la gent, sobretot per als alumnes de l'Escola de Música, tant sigui la seva assignatura, el seu instrument o no ho sigui, i la gent que no sigui del poble o no sigui del poble. Llavors, cada professor ha decidit muntar el curs que més li agrada. Jo, com que formo part també de la colla castellera, vaig decidir muntar el grup de gralles i timbals, que era poder tindre les gralles i timbals als castells. I, bueno, també s'ho apunta el profe de percussió per a poder portar el timbal i la professora d'oboe per a poder treballar més bé l'embocadura per a tots els alumnes que s'interessen. I per ara està tenint bastant d'èxit aquest curs.
Aquest curs gratuït per als alumnes de l'escola i socis de la societat tindrà lloc dissabte 1 de desembre de les 10 del matí a la 1 de la tarda a l'Escola de Música.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I com tots els dilluns, efectivament, és el moment de repassar també l'actualitat esportiva, una actualitat que ens porta des del Cana Ràdio, Domènec Ramal. Hola, Domènec.
Efectivament, Josep, bona tarda. Com tots els dilluns, dediquem els últims minuts del nostre temps d'informació a repassar la jornada futbolística pel que fa als equips del nostre territori, de les Terres de l'Ebre, i ho fem, com sempre, començant amb la categoria més alta on tenim representació, que és la tercera divisió catalana. Una jornada en la que el nostre representant, la Rapitenca, rebia al camp de la Devesa el líder, el Cornellà. Finalment, el partit va acabar amb 0-0, repartiment de punts i una Rapitenca que amb aquest empat queda situada a la zona mitja de la classificació. En desè lloc, amb 14 punts, és líder encara el Cornellà, tot i que empatat amb l'Olot a 26 punts. De la tercera divisió passem a la primera catalana, novena jornada de campionat i els dos equips del nostre territori que s'enfrontaven en derbi de rivalitat de les Terres de l'Ebre, l'Ascó, que és el líder de la categoria, un líder ferm que golejava l'Amposta jugant com a local pel resultat de 5-1. Els ampostins són 11ens amb 12 punts a la classificació, mentre que l'Ascó, com dèiem, és líder amb 23 punts. Novena jornada de campionat també a la segona catalana i els resultats, la Cava 3, Salou 0, el Catllà 1, Roda de Barà 0, Sant Pere i Sant Pau 1, Remolins Vítem 5, Vilaseca 1, Catalònia 3, Cunit 0, Roquetenc 1, Cambrils 0, Alcanar 0, Gandesa 5, Campclar 0, Jesús i Maria 0, Tortosa 1 i l'Ampolla 4, Calafell 0. És líder, la Cava amb 20 punts, seguit d'Alcanar i Jesús i Maria amb 18. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, també novena jornada de campionat, i en este cas els resultats d'este grup van ser els següents. Atlas de Tortosa 1, Mora la Nova 1, Santa Bàrbara 0, Flix 3, Camarles 2, Ulldecona 4, La Sénia 2, Perelló 2, Aldeana 2, Sant Jaume 1, Campredó 0, Olímpic Mora d'Ebre 0, Horta de Sant Joan 4, Tivenys 2, L'Ametlla 2, Vilalba 0 i Pinell 6, Deltebre 1. Líders empatats amb 20 punts al capdamunt de la classificació, el Flix i el Perelló. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, novena jornada de competició, i els resultats: Batea 2, Arnes 0, Godall 6, La Galera 1, Alcanar B 3, Corbera 1, Roquetenc B 0, Xerta 4, Remolins Vítem B 5, Tivissa 0, Bot 1, Benissanet 0, Jesús i Maria B 1, Ginestà 4 i Catalònia B 2, Deltebre B 0. Líder d'aquest grup, el Batea, amb 25 punts, seguit del Corbera, amb 22.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora. Doncs ja ho han sentit, un servidor mateix també els presentarà aquesta tarda aquest altre programa, Catalònia, i és que a l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, a part d'aquest informatiu que poden escoltar a la 1 i a les 7 de la tarda, doncs també tenim d'altres programes que emetem de manera conjunta en el que anomenem la Franja Emute, tots els dies, de dilluns a divendres, entre les 7 i les 9 de la nit. Avui toca, després d'aquest informatiu, Blau Marí, a partir de les 7 i mitja, i a partir de les 8, un servidor com els dia, amb Catalònia.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Així, hem arribat, com és habitual, al final del nostre recorregut, els 30 minuts que destinem a repassar l'actualitat al territori des de les Terres de l'Ebre i per a les Terres de l'Ebre. Els esperem a la propera edició. Fins a aquell moment, en nom de tots els companys de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, gràcies per la seva atenció. Que acaben de gaudir d'una bona jornada.